L'informatiu de Mutre. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutre.
Molt bona tarda. Els donem la benvinguda a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Els parla Tomàs Ginestra i Villar. Avui dimecres, dia 11 d'abril, destacarem... El govern impulsa el múscul productiu de les Terres de l'Ebre amb el Pla Estratègic Empresarial. L'empresa Ampostina Medesa presenta concurs de creditors i un ERO per acomiadar 26 treballadors. El conseller d'Empresa i Ocupació, Francesc Xavier Mena, considera que calen projectes de col·laboració empresarial al Montsià per reorientar la competitivitat de la indústria del moble. Rasquera avala la plantació de cànnabis amb un 56,3% dels vots. Aquestes i d'altres notícies, ara, al nostre informatiu. El govern vol saber quines són les necessitats i potencialitats econòmiques de les Terres de l'Ebre i per això ahir dimarts va aprovar l'elaboració d'un estudi per definir el Pla Estratègic Empresarial i per a l'ocupació de les Terres de l'Ebre. Coordinarà l'informe el Departament d'Empresa i Ocupació amb experts i agents del territori per tal de marcar les principals estratègies a seguir, a assolir majors nivells de desenvolupament econòmic, amb especial cura a la sostenibilitat tant mediambiental com territorial. Les característiques del territori, diu el govern, són factors que han de contribuir a dotar la demarcació de més múscul productiu. Segons els acords que ha pres el govern, l'impuls al Pla Estratègic per a les Terres de l'Ebre respon als compromisos adquirits des del govern per una zona de gran potencial de desenvolupament econòmic, una forta identitat territorial, recursos turístics i paisatgístics de gran valor i una bona localització territorial. I mentre el govern intenta impulsar el múscul productiu de les Terres de l'Ebre amb el Pla Estratègic Empresarial, l'empresa Medesa presenta concurs de creditors i un ERO per acomiadar 26 treballadors. L'empresa Medesa, situada a Amposta, ha presentat un concurs de creditors i un nou expedient de regulació d'ocupació per acomiadar 26 treballadors, segons informava Comissions Obreres, que lamenta la situació i demana a la Generalitat que adopti una actitud vigilant i vetlli pels treballadors i la correcta execució en el procediment judicial. El sindicat alerta que la situació de l'empresa deixa sense garanties els empleats a l'hora de cobrar les indemnitzacions i trasllada tot el procés al jutjat del mercantil i probablement al fons de garantia social. En els últims mesos, i a petició del sindicat, la Generalitat s'havia compromès a oferir un aval a Medesa per garantir la seva continuïtat o buscar un inversor que es fes càrrec de l'empresa i el manteniment dels llocs de treball. L'aval, però, es va aturar després d'avaluar el seu estat financer i, sobretot, la gestió feta pels seus actuals propietaris, segons Comissions Obreres. Davant aquesta situació, la Generalitat va optar per fomentar la compra de Medesa per part d'una altra empresa donada la viabilitat de la seva producció, ja que és una empresa que rep comandes importants. Aquesta opció, però, tampoc ha prosperat. Des de Comissions Obreres denuncien que fruit de la gestió dels seus dirigents ha aflorat recentment un forat econòmic de gairebé 11 milions d'euros a l'empresa, segons l'auditoria de la Generalitat, fet que fa totalment inviable la seva adquisició. De fet, Comissions Obreres creu que l'empresa està forçant el concurs de creditors per poder readmitir posteriorment l'empresa sense el deute existent. La preocupació del sindicat és doble. D'una banda, pels treballadors que perdran la feina i no saben si podran cobrar les indemnitzacions, i de l'altra, per la possibilitat de perdre al territori una empresa amb valor afegit, ja que es dedicava a la construcció de línies de producció amb llocs de treball qualificats i demanda al mercat.
L'informatiu de Mutre. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El conseller d'Empresa i Ocupació, Francesc Xavier Mena, va assegurar ahir dimarts que la comarca del Montsià, i en concret el poble de la Sénia, necessita un plantejament de dimensió empresarial amb projectes consorciats de col·laboració empresarial per aconseguir una reordenació de la competitivitat de la indústria de la fusta i del moble a Catalunya. Davant la davallada del sector de la fusta i el moble, el conseller va destacar que la innovació del producte, la internacionalització i l'adaptació dels nous canals de comercialització són aspectes que preveuen aplicar al sector per aconseguir la reorientació d'aquesta indústria. Francesc Xavier Mena.
La reorientació de la competitivitat de la indústria de la fusta i del moble a Catalunya ha d'anar per la via d'innovació, d'internacionalització, d'adaptació a les nous canals de comercialització del sector del moble a escala global, i això, quan mirem la comarca del Montsià i la Sénia en particular, requereix un plantejament de dimensió empresarial. I és per això que cal projectes consorciats i projectes de col·laboració empresarial que encara no tenim.
Mena va explicar que per ajudar el sector del moble han fet l'adaptació de plans amb el Centre de Difusió Tecnològica de la Fusta i el Moble, han passat del concepte saló dormitori al concepte d'oferta integral d'hàbitat, han fet showrooms de mercats emergents i plans d'ocupació i cursos de formació ocupacional, entre d'altres. Així mateix, a partir del Centre Internacional de Negocis del Moble, han fet actuacions d'internacionalització, com per exemple missions comercials a mercats exteriors. Referent a la diversificació econòmica, el conseller d'Empresa i Ocupació va destacar que treballaran amb el turisme, per exemple, a través del Parc Natural dels Ports i la Ruta de l'Oli, amb la planta de biomassa de tractament de residus i el desenvolupament d'agricultura ecològica a les terrasses del riu Sénia.
Serveis informatius de Mute.
Els veïns de Rasquera van avalar el projecte de plantació de cànnabis del Pla Anticrisi Municipal amb el 56,3% dels 547 vots vàlids en la consulta popular organitzada per l'Ajuntament. Un resultat que mostra la divisió social existent al respecte i que s'allunya del 75% dels vots favorables que reclamava l'alcalde Bernat Pellissa i el seu equip de govern per impulsar el conreu de marihuana i continuar al capdavant del consistori. Malgrat això, Pellissa va fer una primera lectura triomfal de l'escrutini i va anunciar que evitarà prendre decisions precipitades. Considerava que el resultat obre la porta a impulsar el projecte i sostenia que dimitir en aquest moment seria una irresponsabilitat. Bernat Pellissa.
I tenim que parlar amb el poble a veure què passa a partir de demà. Però jo crec que dimitir amb el resultat que hi ha hagut ara mateix seria una frivolitat per part de l'alcalde i per part de l'equip de govern.
Amb una participació del 68% sobre els 815 votants potencials, censats, majors d'edat i residents al municipi, el sí al Pla Anticrisi Municipal va acabar imposant-se per 308 vots a favor, per 239 en contra, en un escrutini carregat de tensió, expectació, i que es va acabar allargant més del previst, però que, en aquesta ocasió, sí que va tenir lloc amb la presència de públic i els mitjans de comunicació. Al final del recompte, Pellissa va esclatar d'alegria celebrant com una àmplia victòria aquest resultat enmig d'aplaudiments i abraçades dels seus partidaris. El panorama després de la consulta, però, amb un poble dividit sobre l'oportunitat i necessitat de conrear marihuana per eixugar el deute i dinamitzar l'economia municipal, queda força lluny de les previsions inicials de l'equip de govern d'Esquerra Republicana de Catalunya, que havia reclamat un 75% dels sufragis favorables per tirar endavant el projecte. Pellissa, fins i tot, havia proclamat que ell i els seus regidors presentarien immediatament la dimissió si no aconseguien aquesta xifra. Just després de conèixer els resultats, però, l'alcalde va refermar els matisos a aquests taxatius anuncis que havia anat deixant caure al llarg d'aquesta jornada electoral i va instar a esperar uns dies per valorar la decisió final. De moment, doncs, tampoc la dimissió entra en els seus plans immediats, atesos els resultats de la consulta. El cap de l'oposició, el convergent Bernat Farnós, que s'havia erigit en líder polític visible en contra de la plantació de cànnabis, va encaixar els resultats positivament davant de l'acceptació que han tingut les tesis opositores.
El resultat, doncs bé, els valorem positivament, dins del que, tot i les entremanyes doncs, que hem detectat, tot i aquests augments d'empadronament, i tota aquesta voluntat partidista per part de l'equip de govern, nosaltres valorem aquest resultat com a molt positiu des de la posició que defensàvem. En aquest sentit, em fa l'efecte que ara nosaltres ja no tenim res més a dir.
Farnós, que després de l'escrutini va felicitar esportivament a l'alcalde, va evitar valorar, però, la decisió sobre la seva anunciada dimissió.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Sant Carles de la Ràpita va registrar un 85% d'ocupació hotelera durant aquesta passada Setmana Santa. A més, ha vist incrementat el nombre de visites als punts d'informació turística. Des de Ràdio Ràpita, Núria Subirats ens amplia la informació.
Segons dades de l'Oficina de Turisme, la Ràpita ha registrat un 85% d'ocupació hotelera aquesta Setmana Santa, una xifra que duplica la mitjana registrada a les Terres de l'Ebre. A més, els punts d'informació turística han rebut un total de 2.460 visites, que representa 550 visites més que durant la Setmana Santa de l'any passat. Rosa Anglès, regidora de Turisme de l'Ajuntament de la Ràpita, fa un balanç positiu de les dades d'ocupació.
Pues, tenim que dir que, vistes les dades que han a diferents destinacions, nosaltres estem molt contents perquè les reserves estaven a un 85% abans de començar el cap de setmana. Sí que se'n van anul·lar algunes al principi pel mal temps, però després no he confirmat avui, encara no tinc les dades concretes del percentatge, però sí que els restauradors i els hotelers me van confirmar que després les reserves d'última hora havien augmentat o tornar a igualar aquest tant per cent d'un 85% a un 90%. Això demà aquestes dades les tindrem més exactes perquè ara estem acabant de fer la valoració, però molt positiu a l'hora de valorar Setmana Santa, que com tots els anys pues tenim quasi que el ple total. No?
La meteorologia ha afectat en part les reserves d'activitats a l'estació nàutica, que ha fet que alguns turistes anul·lessin a última hora les reserves que tenien d'activitats a l'aire lliure. Tot i això, des de l'estació nàutica es fa un balanç positiu de la campanya, ja que han gestionat un total de 200 reserves durant aquesta Setmana Santa. La ruta a les Muscleres ha estat l'activitat més demandada durant aquests dies.
Gràcies, Núria. I també cal destacar que Mont Natura, Delta de l'Ebre, ha rebut en poc més d'una setmana d'activitat el seu primer miler de visitants. El centre va obrir portes el divendres dia 30 de març i durant tots els dies de Setmana Santa i Pasqua la resposta del públic ha estat molt positiva. Els visitants van valorar molt positivament la qualitat de tots els elements que conformen aquest centre de natura. D'una banda, la reconstrucció de les salines que permeten veure tot el procés d'obtenció de sal a partir de l'aigua del mar i conèixer la importància de la sal en la història del Delta. D'altra banda, l'Espai Delta és un punt també molt valorat per l'emoció que transmet tot el muntatge museogràfic basat en tractaments audiovisuals i escenogràfics que permeten entendre la formació del Delta, la fauna de la llacuna de l'Alfacada i el cicle natural de la natura al llarg de l'any que es pot viure en la seva essència d'una forma emocional. I continuant en matèria, cal destacar que coincidint amb les festes de Pasqua i la bona afluència de visitants a les cases d'Alcanar, el passat dissabte 7 d'abril, la Regidoria d'Urbanisme de l'Ajuntament d'Alcanar va organitzar unes visites guiades a les obres de restauració del convent dels Josepets, un equipament que serà convertit en alberg turístic de la xarxa d'albergs de la Generalitat, segons ens informa des d'Alcanar Ràdio el nostre company Domènec Ramal. No és així, Domènec?
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar parlem avui i passem balanç en aquesta jornada de portes obertes, en aquestes visites guiades que el passat dissabte dia 7 d'abril organitzava el nostre ajuntament per tal de mostrar als nombrosos visitants que estos dies de Pasqua han passat pel nostre municipi les obres d'adequació del convent dels Josepets, un equipament que s'està restaurant per convertir-lo en alberg turístic. El regidor d'Urbanisme al nostre ajuntament, Manel Martí, era qui als nostres micròfons feia la valoració d'aquesta iniciativa, la de l'organització d'aquestes visites guiades. Manel Martí.
Estem molt contents perquè va anar molt bé, van tenir una gran resposta de la ciutadania, de la gent del canal, de la gent de les cases, i també de gent que estava de visita, no? O bé perquè tenien apartaments i també són estiuejants a les cases, o bé perquè passaven uns dies I la versió va ser molt positiva, no? Recordeu que ho vam fer en dos vegades, fèiem una visita guiada al matí a les 12 i una altra a la tarda a les 6 i mitja. I bueno, en les dues van tindre molta, al voltant de 100 persones cada vegada, una cosa estem parlant de les altres persones que els que es vam explicar, doncs, era una activitat que feia el regidor d'urbanisme, però també comptava amb la col·laboració de regidor de turisme i també de regidor d'empresa. Es vam explicar, doncs, quines havien estat aquestes obres ja fetes, el que ja es podia veure, no?, que es podia veure allí en situ, no?, pues com havia quedat l'edifici, la façana, els accessos, com havia quedat la planta baixa, i també vam explicar doncs, quines són les obres previstes de la segona fase, que tot just estem a punt de començar, no?, i també aquesta idea que ha tingut l'Ajuntament de dedicar aquest edifici a alberg turístic. El que ja diem, no és una cosa que estem repetint, però el que és important és aquesta doble faceta, no?, de, per una banda, recuperar l'edifici, un edifici que tot i la seva noblesa, si es deixa sense ús, sense fer res, acabarà fent-se malbé, o sigui, recuperar l'edifici per a la ciutadania com a patrimoni històric i patrimoni de memòria, i també tindre un equipament de caire turístic, de caire econòmic, no?, que donarà dinamització al municipi d'Alcanar i a les cases en particular.
Cal recordar que en aquesta actuació s'invertiran en conjunt pràcticament un parell de milions d'euros, dels quals un i mig arriben en via subvencions de diferents organismes i administracions. Un alberg turístic, el de les cases, que ara emprèn la segona fase de la seva restauració i que es preveu que de cara a la Pasqua de l'any que ve, principis d'estiu del 2013, pugui començar ja a ser operatiu. Manel Martí.
Bueno, nosaltres tenim previsió de saber que estem a punt de començar les obres de la segona fase, en tenim l'equipament i també tenim el tema de la gestió que s'ha de fer, l'Ajuntament hauria de fer-la amb una gestió indirecta, no portar directament l'Ajuntament, sinó treu a concurs, a concessió. La previsió és aquesta que tu dius, no, al voltant d'entre aquí, i també és una previsió, no cal entendre-ho ni com a cap promesa ni cap que el compromís és que pugui estar feta entre Pasqua i estiu de 2013. Si l'ideal fora poder-ho tenir preparat per a Pasqua i si no per a l'estiu. I aquesta és la previsió que tenim de posar en marxa ja, no inaugurar l'edifici, sinó ja posar en marxa el servei.
Una actuació, aquesta, la de l'adequació del convent dels Josepets en alberg turístic, un alberg que seria inclòs a la xarxa d'albergs de la Generalitat de Catalunya i que vindria a corregir un dèficit històric, el de places d'allotjament que el nostre municipi ha tingut històricament.
Serveis informatius de Mute. Els dies 13, 14 i 15 d'abril tens a l'Aldea la 8a Fira de l'Arròs i el Comerç, amb tallers de cuina amb arròs, concurs de llauradors, mostra de viram autòcton, carrusel de cavalls, trobada de paramotors, tot això i molt més el 13, 14 i 15 d'abril, 8a Fira de l'Arròs i el Comerç a l'Aldea.
Parlar per no callar, una manera diferent de tractar l'actualitat des de la visió de les Terres de l'Ebre. La política, la cultura, els esports i fins i tot les notícies més frívoles les analitzem cada setmana a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Parlar per no callar, el xafardeig radiofònic a la sintonia de la teva municipal, amb Manel Ramon i un ampli equip de tertulians de les Terres de l'Ebre. Parlem per no callar-nos res.
Les 21enes Jornades Culturals de Santa Bàrbara començaran el dia 21 d'abril. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig ens informa de la implicació de les diferents entitats del municipi, clau per poder elaborar el complet programa d'activitats que es presenta. Les jornades també comptaran enguany amb la participació d'Òmnium Cultural i la Mancomunitat de la Taula del Sénia. No és així, Josep?
Doncs aquesta mateixa setmana, efectivament, s'ha fet públic el calendari i el programa d'activitats de les Jornades Culturals 2012 a Santa Bàrbara, que enguany arriben a la 21a edició i que presenten un ampli ventall d'activitats, gairebé 50, que es duran a terme entre els dies 21 d'abril, dissabte d'inauguració, i el 26 de maig, quan es clouran amb un concert de la Coral Santa Bàrbara i la Coral Veus de Paüls a l'Església Arxipestral. Com tots els anys, s'ha de destacar la participació de les entitats culturals del municipi, així com també la dels els quatre centres educatius del nostre poble: la llar d'infants, l'escola Jaume Balmes, l'institut Lies Les Planes i l'escola de música Els Flarets, que també faran les seues particulars jornades culturals, afegint-se a l'ampli programa d'activitats municipal. Cal fer esment enguany també a la col·laboració de la Mancomunitat de la Taula del Sénia amb la sessió d'exposicions de diverses temàtiques, a la plataforma surdecasa.cat amb l'organització d'un acte a la nostra població, i també molt especialment a Òmnium Cultural, que després de diversos anys d'absència a les jornades torna a reaparèixer amb força a Santa Bàrbara.
Serveis informatius de Mute.
En la seva crònica des de Ràdio Delta, Lluís Bertomeu ens parla avui de la tercera edició del festival La Cava Sona. Lluís Bertomeu.
L'Associació de Joves de la Cava està preparant la tercera edició del festival La Cava Sona, que tindrà lloc el dissabte 21 d'abril. El festival, inspirat en el programa de televisió Tu sí que vales, pretén reunir al llarg de l'acte diferents talents del territori en moltes i variades disciplines, per tal d'oferir un espectacle que valgui la pena al igual que els anys anteriors. Des de l'Associació de Joves de la Cava animen la gent de totes les edats a participar-hi, tal i com explica Alba Bo.
Sempre intentem recollir entre 10 i 15 concursants, i fins ara ho hem aconseguit. Ara, de moment, n'hi tenim 5. Però tenim temps fins al 14 d'abril per inscriure's, i bueno, esperem que s'inscriguin aquests 5 més que ens falten. Qualsevol talent pot apropar-se a nosaltres i li donem l'oportunitat de que ho exposi al públic. Sí, hi ha nous membres de junta i, vulgues o no, la gent nova sempre té més il·lusió i més ganes. I això pues, també ajuda que hi haguem més innovacions. Que és una manera diferent de passar la tarda, i ja que els joves del poble pues, s'esforcen en fer una activitat, estaria bé apoyar-ho i vindreu i se ho passaran molt bé, n'estic segura.
Si us agrada cantar, ballar o contar acudits, aquest pot ser el vostre festival. Demaneu més informació al Facebook de l'Associació de Joves de la Cava o bé truqueu al telèfon 661-474-246. Teniu de temps fins al proper 14 d'abril.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon ens informa avui que l'Ajuntament Ampostí ha signat un conveni anual amb el Club de Futbol Amposta i el Club d'Handbol de la ciutat amb la intenció de seguir donant suport econòmic a les entitats esportives de la ciutat, tot i els moments de recessió econòmica. No és així, Manel?
Doncs així és, Tomàs. Arrel d'aquest conveni, el Club de Futbol Amposta rebrà un total de 40.000 euros, una xifra que suposa un increment del 10% respecte a l'any anterior. Per la seva part, el Handbol Amposta rebrà un ajut econòmic de 33.000 euros, amb un increment també del 10%. Aquests convenis que tenen la intenció, segons ha manifestat el regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Amposta, Paco Paz, de poder minimitzar l'efecte que la manca d'esponsors té sobre els clubs esportius de la ciutat. Escoltem a Paco Paz.
Bueno, la finalitat és la que estava prevista que fos. En principi ja fa anys que es firmen convenis en diferents clubs de la ciutat per la promoció i per fer perquè tinguin tota la classe, perquè tinguin, diguéssim, poder econòmic per a tota la classe d'activitats que fan, no? I, bueno, i aquest any pues, també s'han firmat, no? En la diferència de que aquest any pues, hi ha un augment d'un 10% per pal·liar una mica les petites complicacions econòmiques que tenen a base de que no tenen tants sponsors de les empreses que els puguin ajudar. I en aquest sentit, pues, l'Ajuntament ha fet un esforç perquè els clubs continuen fent la seva activitat i la bona feina que estan fent.
Uns convenis, però, que tindran dos clàusules que els clubs hauran de complir. Una de les clàusules serà lluir a les seves camisetes un petit distintiu sobre el turisme esportiu d'Amposta, així com un altre compromís, que el 70% de les respectives plantilles hagin de passar pels clubs base dels diferents clubs ampostins. Acabarem recordant que l'Ajuntament d'Amposta ha firmat també un conveni amb la Federació de Comerç de la ciutat, un conveni que suposa una aportació de 4.000 euros en aquesta entitat comercial perquè pugui seguir realitzant les accions necessàries de dinamització comercial de la ciutat i de les diferents activitats promocionals del comerç ampostí.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El gimnàs Santa Bàrbara comença un experiment. Ofereix 5 setmanes gratuïtes a 10 voluntaris per a canviar la seva vida mitjançant la pràctica de l'esport. La notícia ens la porta des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
La creativitat a l'hora de promocionar activitats o empreses es posa a prova un cop més, en aquest cas amb la iniciativa que ha tingut el gimnàs Santa Bàrbara a l'hora de proposar el que denominen un repte, un experiment. Per dur-lo a terme, els responsables del centre han estat buscant 10 voluntaris que estiguin disposats a viure una experiència única mitjançant la participació durant 5 setmanes a una sèrie d'activitats esportives dirigides amb l'objectiu de que finalment els participants es puguen adonar de com la pràctica de l'esport pot canviar la seva vida, no solament en l'aspecte físic, sinó també mental. Ho explicava Manuel Micati, un dels preparadors del gimnàs.
Bé, doncs tal com ho han ficat a l'espot a les xarxes socials, per si algú no ja no ho ha sentit, és ficàvem doncs, un experiment que arriba a la revolució, un equip, ser valent, canviar el món, sobretot per una vida més en forma, enèrgica i divertida, en tot moment i a totes parts. Busquem aquestes 10 persones per viure una experiència única on la meta que proposem és introduir-se en unes activitats dirigides, de les que oferirem nosaltres, pues, serà Body Combat, Body Pump i RPM Spinning, i a través d'això donar-se en compte com una cançó, un moviment, una activitat pot formar part de la seva vida, transformar-se en un estil de vida, aconseguir tots els objectius que es proposen, que nosaltres els donarem les pautes, els consells, i que se'n donaran compte que és una revolució.
Micati també explicava a la nostra emissora que la proposta del que denominen un experiment únic és que els participants puguin gaudir gratuïtament de 3 classes setmanals al decurs de 5 setmanes que durarà la prova. La primera i segona setmana seran classes individualitzades per al grup per acabar finalment integrant-lo a la resta de practicants del gimnàs. Un dels punts bàsics per a l'èxit de l'experiment és que s'ha de participar en parelles per aconseguir la motivació recíproca que porti a la constància i així poder arribar al final d'aquest experiment.
Pensem que sí. Pensem que moltes vegades algú, si se li ha ficat al cap de dir vaig al gimnàs o vaig a fer el que sigui, un esport, un exercici, no dona el pas perquè té temor, té vergonya de dir què faré jo allà dins, entre tots, tal. Per això aquesta vegada pues, volem fer-ho d'esta forma, entre els 10, perquè clar, no podem fer únicament un entrenament personal per una persona. Vale? Busquem per parelles entre ells després fer-se els feedbacks de dir pues, m'ha agradat, no m'ha agradat, comentar-se i motivar-se un a l'altre i exigir-se d'anar al gimnàs.
Ahir per la tarda es va fer la primera classe que va servir per a que els participants es pogueren conèixer entre ells i per a que els promotors de la iniciativa donessin també a conèixer el programa que començarà ja amb les primeres classes pràctiques el proper divendres a partir de les 3:30 de la tarda.
L'informatiu de Mute, tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Els dies 13, 14 i 15 d'abril tens a l'Aldea la 8a Fira de l'Arròs i el Comerç, amb tallers de cuina amb arròs, concurs de llauradors, mostra de viram autòcton, carrusel de cavalls, trobada de paramotors, tot això i molt més el 13, 14 i 15 d'abril, 8a Fira de l'Arròs i el Comerç a l'Aldea.
De moment parlem d'un dia tranquil. En principi, les nuvolades que puguin créixer a la tarda només deixarien, si és que ho arriben a fer, alguna gotellada, algun ruixat feble local al sector del Pirineu. Però tot plegat no passarà d'aquí. El dia continuarà assolellat, amb alguns núvols més aviat prims, però poca cosa més. Les temperatures diurnes avui una mica més altes, vent del nord-oest moderat a les terres del sud, sobretot. L'excepció, la cara nord del Pirineu, aquí amb núvols i alguna precipitació dèbil intermitent, cota de neu 1.100 metres. De cara demà, nova pertorbació amb un augment dels núvols que podria deixar ruixats de caràcter irregular, dispers al matí, preferentment a la meitat nord de Catalunya, punts de l'interior, i de cara a la tarda aquests ruixats poden arribar, i sobretot vespre, a qualsevol punt de Catalunya, amb irregularitat. Ruixats i algunes tempestes que localment podrien tenir intensitat forta a prop del Pirineu, Prepirineu i comarques interiors del nord-est. De cara a divendres i al cap de setmana, temps insegur, típic de primavera, amb variabilitat, estones de sol, nuvolades, alguns ruixats intermitents, dispersos, irregulars, cel més tapat cap a la Vall d'Aran, cara nord del Pirineu, i ambient que serà bastant fresc a Catalunya els pròxims dies.
L'informatiu de Mute, tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre informatiu d'avui. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa sintonia i a la mateixa hora. Fins llavors, adeu-siau i bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.